Continuem amb les xerrades del Consell de la Gent Gran i avui, a l'espai Els drets no tenen edat, parlarem del dret a morir dignament, també anomenat DMD. Avui ens acompanyen la Cristina Vallès i el Josep Lluís Tejeda. Benvinguts.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Ens podeu explicar què és l'Associació pel dret a morir dignament, DMD, i quins són els seus objectius?
Sí, tant. Primer de tot, moltes gràcies per haver-nos convidat. L'Associació pel dret a morir dignament és una associació que ja fa anys que existeix. L'any passat vam fer el nostre 40è aniversari amb una celebració fantàstica, es pot dir, perquè va ser molt, molt entranyable. És una entitat, l'Associació pel dret a morir dignament, sense afany de lucre, això és molt important de dir-ho, laica, molt plural, i que defensa el dret a tota persona a decidir el moment i la manera en què vol finalitzar la seva vida. D'alguna manera estem sempre reivindicant l'autonomia de la persona per decidir sobre la seva salut, especialment en el final de vida, quan ja hi ha un deteriorament irreversible i un patiment insuportable. El que ens preguntaves de quins són els nostres objectius, doncs primer de tot lluitar perquè el tabú de la mort es pugui trencar, perquè puguem parlar d'aquest tema amb tranquil·litat socialment, des de les escoles, en les famílies, perquè a vegades fins i tot és difícil anar a la pròpia família. Defensem el dret a decidir sobre el final de la pròpia vida, impulsem els drets i el coneixement d'aquests drets entre la ciutadania i els assessorem a les persones, siguin socis o no, en els seus drets i els acompanyem en la presa de decisions si així ho reclamen per necessitat d'informació. Una de les coses importants que nosaltres fem és la difusió i la importància que té el document de voluntats anticipades. Una altra de les branques en què treballem és incidir en el món polític per canviar les lleis, impulsar lleis que defensin aquesta autonomia i aquest dret a finalitzar la vida de la manera en què cada persona decideixi. Per tant, doncs, col·laborem amb tot un seguit d'entitats, d'associacions, amb el departament, amb altres col·lectius de la ciutadania, per exemple, doncs, com vosaltres, no? Que ens agrada molt de col·laborar-hi, per defensar aquests drets.
I de quina manera us organitzeu?
Nosaltres, a l'associació, ens organitzem a través del treball dels socis i sòcies i de les voluntàries i voluntàries. Ens agrupem en el que anomenem els grups locals. A Catalunya, a dia d'avui, en tenim una vintena llarga de punts d'atenció local. Aquí, a comarques gironines, tenim els punts d'atenció a Banyoles, a Figueres. A Figueres, que és el més proper on estem aquí parlant, està al carrer Joan Subies, l'antic casal d'avis, a tocar de la biblioteca, allà darrere de l'edifici que en diguem de la Cullera de l'Ajuntament, allà, però també tenim punts a comarques gironines, doncs a Girona, a Olot, a Platja d'Aro, i n'acabem d'obrir un recentment, estem molt contents, a Palafrugell. Hi ha una junta directiva, naturalment, això són els punts locals, allà on es fa la feina directa amb la ciutadania que se'ns acosta per poder, per demanar assessorament o perquè els donem un cop de mà o informació o aclariments, i a nivell de Catalunya doncs, hi ha aquesta junta directiva que facilita les tasques de cadascun dels punts locals, ens ajuda administrativament, etc. Així ens organitzem, sí.
Quin ventall d'activitats oferiu i amb quin objectiu les veu a terme?
Nosaltres principalment estructurem la nostra activitat a partir del suport directe a la ciutadania. Aquest és la nostra activitat principal, la ciutadania que se'ns acosta per demanar-nos informació, suport sobre els seus drets en final de vida. Sigui en temes com el document de voluntats anticipades, que és majoritari, també sobre l'eutanàsia o també sobre altres drets sanitaris en final de vida. També realitzem accions de difusió, difusió de caire general, xerrades, tallers en entorn de centres cívics, casals, ateneus, entorns residencials, per exemple. Com a associació i també com a grups locals tenim una tradició i experiència ja llarga com a entitat col·laboradora d'administracions públiques, sigui ajuntaments, consells comarcals, diputacions, Generalitat, en la formació dels seus treballadors, tant els treballadors i treballadores de l'àmbit social com els de l'àmbit sanitari. I si hem de destacar alguna qüestió més precisa, doncs destacaríem el vincle molt intens que tenim amb el Departament de Salut i de la xarxa d'atenció bàsica i també amb la Diputació de Girona a través de DipSalut. Aquesta seria, diguéssim, una altra de les peces i dels grups d'activitat que fem. Un altre grup molt important d'activitats és que col·laborem amb centres educatius de qualsevol nivell, escoles, instituts, en xerrades formatives, sigui a claustres, sigui a associacions de famílies o sigui a alumnat. En aquest últim cas, específicament a l'alumnat, en l'àmbit de l'FP col·laborem regularment amb centres que imparteixen cicles dels àmbits sanitaris o sociocomunitari, que són les dues famílies que treballen més. També hi ha una part de feina, que és aquesta incidència, com deia la Cristina, en les decisions que les administracions públiques prenen al respecte. Com a exemple, diguéssim, les quatre diputacions o uns quants consells comarcals i prop de 150 municipis han signat mocions en suport al dret jurídicament.
A quin perfil de persones o col·lectius adreceu principalment el vostre servei?
Mira, nosaltres adrecem el nostre servei a qualsevol persona, hem de dir majors d'edat, que se'ns acosten per tal de conèixer els seus drets en aquesta etapa vital, que en diguem el final de la vida, o bé a fer consulta respecte d'algun tema que hi té vincle, sigui algun tema d'atenció sanitària, sigui algun tema de l'expressió de les seves voluntats anticipades, temes d'eutanàsia, etc. Bàsicament, aquest és el perfil. És un perfil molt obert, és molt variat. Ja ho explicaré més endavant si cal. Nosaltres atenem un cop al mes en el punt de Figueres doncs, a les persones que se'ns hi acosten.
I quins objectius de futur us marqueu?
Bé, l'objectiu potser més gran seria que la ciutadania, en general, pugui conèixer els seus drets i pugui fer el document de voluntats anticipades. Considerem que això és importantíssim, perquè és realment un factor d'autonomia. O sigui, jo decideixo com vull o com no vull que sigui el meu final de vida. Altres objectius, evidentment, seria augmentar el nombre de socis i sòcies i voluntaris de l'associació. Pensem que, clar, nosaltres, com una associació sense finalitat de lucre, tots som voluntaris i voluntàries i, per tant, com més socis tinguem, més des coses podrem fer. No? I ampliar tot el que són els drets en final de vida i que el desplegament de les lleis que s'han anat aprovant al llarg d'aquests anys siguin reals. O sigui, volem parlar de desplegaments reals, no només de fer lleis, sinó que aquestes es despleguin de manera correcta, especialment la llei d'eutanàsia, que és la més recent. I amb tot plegat, doncs, això que deia el Josep Lluís, d'aquestes xerrades que fem a Ciutadania, doncs, trencar i poder parlar del tema del final de vida, de la mort, amb tota tranquil·litat.
En els darrers anys s'ha parlat molt dels drets sanitaris en el final de vida. Quins són exactament i com es garanteixen?
Sí, bona pregunta. Sortosament, a partir del 1986, tenim la Llei General de Sanitat. No hem d'oblidar aquesta fita. Tenim una sanitat pública que és importantíssim defensar-la. A partir d'aquí, es reconeixen els drets sanitaris de tota la ciutadania i el dret de la informació del pacient, la confidencialitat, el consentiment informat, el dret a rebutjar tractaments o escollir professionals sanitaris. Clar, això és important perquè està inclòs dins de la sanitat pública. A nosaltres ens sembla que la defensa de la sanitat pública és una cosa fonamental com a dret bàsic de la ciutadania. A partir de l'any 2000 i a la resta de l'Estat, a partir del 2002, es regula la Llei d'Autonomia del Pacient. Aquesta és una llei que diria que és potser la més fonamental que tenim en el nostre sistema sanitari en aquest moment. A partir d'aquí es regulen el poder expressar les pròpies voluntats i l'obligació que siguin respectades. O sigui que quan fem el document de voluntats anticipades estem fent un document que és absolutament legal i que cal respectar. Hi ha tot un seguit de drets que es van guanyant. L'Estatut marca una possibilitat d'encarar el final de vida per pròpia autonomia. La Carta de Drets i Deures, que és un document que a vegades els documents de drets ens sembla que poden ser molt esquerps i molt durs, però el que és la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania del 2015 és un document preciós, val? Perquè parla de drets i de deures, o sigui que és molt, molt maco i parla, evidentment, de tot el que és el concepte de dignitat. El 21, la Llei Estatal Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia reconeix i regula el dret a sol·licitar i a rebre la prestació de l'ajut a morir de les persones que es troben en situació de context eutanàsic, que era una llei que va ser molt, durant molts anys reivindicada, tant per DMD com per la ciutadania, com per propis professionals, i per tant, per nosaltres és un abans i un després. I el 2024 hi ha un canvi, una modificació en la llei que procura com es formalitzen els documents de voluntats en el nostre país, que creiem que també és fonamental perquè va ser també un abans i un després en el formalització dels documents de voluntats anticipades.
I què entenem exactament per document de voluntats anticipades, també dit DBA, i quina funció té?
El document de voluntats anticipades, que també de forma col·loquial les persones en diguem el testament vital, és un document escrit. És un document escrit on hi fas constar les teves preferències sobre les cures, sobre els tractaments, que vols rebre o desitges rebutjar quan no puguis expressar-te personalment. El document de voluntats anticipades no té validesa mentre la persona pugui expressar-se. Vull dir, mentre hi ha una persona que està capacitada per poder-se expressar, és a dir, és una persona en final de vida, però és conscient i capaç d'expressar quines són les seves voluntats, aquest document no se sobreposa a les voluntats expressades per la persona. És en el cas de que aquella persona no es pugui expressar. Això condiciona, a més, que aquest document no s'ha d'esperar gaire a fer-lo, perquè l'has de fer quan estàs bé. No esperar no està bé per no fer-lo.
Qui pot redactar un document de voluntats anticipades? És un tràmit reservat a persones d'edat avançada o a qualsevol edat adulta es pot fer?
Mira, aquesta és una molt bona pregunta perquè ens la fan molt sovint. A partir de quina edat s'ha de fer? El pot fer qualsevol persona major d'edat i que tingui la capacitat suficient per fer-lo. És, tal com deia abans, és recomanable fer-lo en el moment vital que la persona es troba en les condicions de salut adequades, després d'haver fet un procés personal de reflexió, i no només personal, sinó amb l'entorn. Parlem de l'entorn social, l'entorn familiar, l'entorn d'amistats, l'entorn que tinguis en aquest moment, i, molt important, també amb ajuda dels professionals sanitaris de referència que aquesta persona ja té de forma natural.
On es pot tramitar aquest document i quins continguts bàsics hauria d'incloure?
Mireu, aquest document es pot trobar, vol dir, es pot descarregar dels llocs webs de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya i també del Canal Salut, de l'Institut Català de la Salut. Hi ha models de documents que les persones que volen tenir-lo es poden descarregar. Hem de dir que no hi ha un model únic, no hi ha un model formalitzat. Un paper en blanc també serviria, però seria poc útil en aquest sentit, perquè finalment aquest document, qui l'ha de llegir són els professionals sanitaris. També, en aquest mateix sentit, es pot demanar i pots demanar assessorament al teu centre de salut o al punt d'informació de l'Associació Dret a Morir Dignament Catalunya que tinguis a prop. Què s'hi expressa en aquest document? En aquest document s'hi expressa bàsicament quins són els valors vitals de la persona, per entendre'ns què significa tenir una qualitat de vida o viure una bona vida o tenir una vida digna de qualitat i quines són les instruccions concretes que sobre el final de vida de cadascú, des de l'autonomia, la reflexió, demanes que et proveeixi el sistema sanitari i els seus professionals.
Com es formalitza i com es registra un document de voluntats anticipades perquè tingui plena validesa legal?
Sí, es pot formalitzar de tres maneres. Davant d'un notari, o sigui, algú ha de dir que ets una persona competent i que fas el document lliurement, això ho pot dir un notari, ho poden dir tres testimonis i a partir de l'abril de l'any passat, del 2024, es pot formalitzar a través dels professionals sanitaris, ja sigui el metge, la metgessa, l'infermer, l'infermera, són persones que poden signar el teu document dient ets competent, el fas lliurement i ets major d'edat. Per tant, aquestes serien les característiques principals. I una vegada formalitzat per al professional sanitari o per als tres testimonis o per al notari, cal dir que a partir de que hi ha l'opció de que ho facin els professionals sanitaris, aquesta és l'opció més triada per tothom, perquè l'altre o era car o era complexa. O sigui que aquesta és l'opció més triada. A partir d'aquí, en el mateix centre de salut, pots demanar, pots sol·licitar el seu registre. Omples la sol·licitud, una sol·licitud normal i corrent de tràmit administratiu, i a partir d'aquí demanes aquesta sol·licitud de registre, queda registrat en el procés normal del Departament de Salut i al cap d'uns quants dies consta també a la teva salut. O sigui que no només ho poden consultar els professionals sanitaris, sinó que tu mateix tens el teu document allà davant del nas.
Molt bé. Quan arriba el moment, podem estar segurs que el document de voluntats anticipades serà respectat? És imprescindible designar un representant perquè es garanteixi?
Clar, és un dret reconegut en el propi sistema sanitari, no? Que garanteix el respecte a les teves voluntats. Per tant, no es necessita, no és obligatori que hi hagi un representant, però nosaltres i el propi departament recomanem que hi sigui. No tant perquè se li faci cas en aquest document, que també pot passar, val? Per tant, val la pena tenir aquest representant, sinó sobretot perquè si hi ha algun dubte en el final de vida, tinguin algú que es faci càrrec d'aquest dubte i et puguin preguntar en el teu representant, en aquest cas, què és el que preferiria? La teva mare, el teu pare o el familiar o l'amic que sigui, no? I això és important. No és obligatori, però està bé tenir-lo.
Quin percentatge de la població té el DBA fet?
De fet, tal com ha dit la Cristina, un fet diferencial és que a partir de la modificació que es va fer l'any passat, justament, de que poguessin ser els i les professionals de la salut qui poguessin, diguéssim, formalitzar aquest document, fer aquest document que tingués aquesta validació de que la persona pues, té les capacitats per fer-ho, ha anat augmentant. Tot i això, que a nivell global parlem d'un percentatge encara baix, segons el que nosaltres pensem que hauria de ser. Si estem sobre el 4,5% de la població total a Catalunya, parlem de dades del 2024. A l'Empordà estem un xic per sobre el 5,2-5,3%, però si ho mirem globalment, respecte de la població global a Catalunya, estem a nivells clarament insuficients respecte d'allò que ens semblaria desitjable. És un dret, el podem exercir, i, de fet, en aquest sentit, nosaltres hi ha una qüestió que voldríem destacar, i és que allà on hem vist i on hem registrat creixements importants del nombre de documents de voluntats anticipades, ha estat on la implicació municipal ha estat molt intensa. Sí? Quan el municipi, ho dic en el nivell no només de la gestió política, sinó també dels professionals que treballen en el municipi, en la difusió d'aquesta possibilitat. I a més, contem que en els CAPs, en els centres d'atenció primària, la sort que tenim és que hi ha professionals molt i molt compromeses i compromesos en donar suport a aquest dret.
I quin paper juga l'Associació pel Dret a Morir Dignament, DMD, a l'hora d'acompanyar les persones que volen formalitzar el seu document de voluntats anticipades?
Ho avançava fa una mica abans, quan he respost una altra pregunta. Nosaltres atenem mensualment a Figueres el casal cívic comunitari, ja he explicat abans on era, antic casal d'avis. Nosaltres ho fem sempre el primer dilluns de cada mes i estem molt agraïts que tinguem aquest espai per poder atendre en aquestes persones. Ho fem el primer dilluns de mes a la tarda, de 6 a 8. L'ajuda tant és en els aspectes, per entendre'ns, operatius, de com omplir-lo, com registrar-lo, si no el tenen, els en facilitem un, sí? Com també en aquest procés personal de reflexió a l'hora de redactar-lo. Sí? Nosaltres, des d'aquest punt de vista, estem molt satisfets perquè sempre proposem aquesta conversa que tenim des d'aquests dos punts de vista. Un és un procés formal, formalitzem unes voluntats, però a més, tot darrere hi va aquesta reflexió prèvia o posterior. És habitual que persones que venen, que els hi facilitem, que s'enduen el document de voluntats anticipades a punt de registrar, dic és habitual, vull dir que és possible que això passi, que diuen, tinc un dubte sobre un punt, d'acord, perfecte, doncs ens truca, ens tornem a trobar. Vull dir que aquest feedback que anem fent amb les persones és molt important.
Aclarim ara conceptualment de què parlem quan parlem d'eutanàsia. És el mateix que les cures pal·liatives?
No, no és el mateix. No és el mateix. Són dos conceptes diferents que habitualment cal aclarir. Estem acostumats a fer-ho, aquest aclariment, en diversos contextos, sigui context de xerrades al públic, sigui context més formalitzat d'estudiants en formació, etc. Bàsicament, i per aclarir, les cures pal·liatives s'orienten a la reducció dels símptomes del patiment causat per les condicions en què tu et trobes, les condicions de salut que trobes en el final de vida. Arribant, si és el cas, a la sedació profunda i continuada. És un dret universal, també, com d'altres n'hi ha. L'eutanàsia, que es regula des del juny del 2021, és una prestació mèdica que ajuda a la persona a morir en condicions de seguretat sanitària, d'acord amb els valors de la persona i d'acord amb un procediment que està establert en aquesta llei, en aquesta norma.
I quines condicions legals i personals són necessàries per formalitzar un DBA?
Per formalitzar un DBA és, tal com ha explicat abans el Josep Lluís, cal ser major d'edat, cal ser competent, i cal fer-lo lliurement. Dins d'aquest document de voluntats anticipades, una de les coses que tu, com a persona, segons els teus valors, pots demanar, pots deixar clar, és que el tens i vols, que si estàs en la situació de context eutanàsic, pots demanar que se t'apliqui l'eutanàsia quan estigui en el seu moment. L'eutanàsia no la pot demanar ningú més que tu mateix. Ningú pot demanar per un altre l'eutanàsia. Sembla una cosa lògica, però està bé que estigui escrita, Vull dir que això és claríssim. Ningú pot demanar l'eutanàsia per tu i tampoc ningú hauria de poder negar-te-la si és la teva voluntat segons els teus valors i estàs en el context que es demana. El context eutanàsic té dos branques. Una seria la malaltia greu, incapacitant i una malaltia que no té cura. I l'altra seria un nivell de patiment alt, insuportable per la persona. Aquí és la persona, com qui diu, que posa quin és el grau de patiment perquè pugui ser-li aplicada aquesta eutanàsia.
Quin temps sol requerir formalitzar un document de voluntats anticipades i quines etapes implica el procés?
La formalització d'un document de voluntats anticipades és molt ràpida. És molt ràpida, perquè una vegada el tens escrit, vas al teu centre de, diguéssim, a l'àrea bàsica, al centre d'atenció primària que tu vulguis anar, i en allà els professionals que ja t'atenen de forma natural te'l formalitzen, i depèn de cadascun dels centres d'atenció primària, pots haver-lo de formalitzar, sigui doncs, a l'entrada o sigui vull dir, allà on t'atenen, per exemple, o de vegades la pròpia infermera o el propi metge o metgessa que t'estigui atenent. Quan en un document de voluntats anticipades la persona diu en el cas de que jo no em pugui expressar, sí, quedi aquest document com la primera petició, sí, per sol·licitar l'ajuda a morir, és a dir, l'eutanàsia, ara parlem de quin és el procés i aquest procés de formalitzar i realitzar aquesta prestació a l'ajuda a morir. Des de la primera petició, que insisteixo, si tu estàs en condicions d'expressar-te i estàs en aquest context que ha explicat la Cristina, ets tu mateix qui fa la sol·licitud al metge de capçalera, al metge que tens. En el cas de que no puguis, perquè no et puguis expressar, i ho hagis deixat escrit al document de voluntats anticipades, el document, diguéssim que funciona com el primer com la primera sol·licitud, com si hi fossis. I a partir d'aquí, aquest procediment, des de que es demana fins que es realitza la prestació, fins que es realitza l'eutanàsia, sol durar uns 45 dies. Hem de dir que és un procés que és molt garantista, tant pel pacient com pel professional sanitari. I participen diversos professionals sanitaris que emeten informes respecte de la sol·licitud i finalment arriba a la Comissió de Garanties i Avaluació de Catalunya, qui emet un dictamen que pot ser favorable o desfavorable. Mm-hmm. En ser favorable, s'acorda amb l'equip mèdic i la família i la persona, en el cas de que es pugui expressar, el moment i el lloc de la prestació. Mm-hmm. Aquest moment i lloc és una decisió molt important, perquè és un moment on tant la persona que l'ha demanada com l'entorn que han decidit ser, acompanyar aquesta persona en aquell mm-hmm. moment, com el lloc triat, tenen un valor vital i de ressaltar l'autonomia i la dignitat d'aquesta persona, que és molt, molt important. Mm-hmm. Sí.
I el sistema sanitari català, de quina manera ha integrat el document de voluntats anticipades com a prestació dins l'atenció a les persones?
Com tot nou procés, com qualsevol novetat, ha calgut molta informació i molta formació. A dia d'avui a Catalunya és una prestació molt coneguda, prou coneguda pel sistema sanitari. En cadascuna de les zones, sí, hi ha, diguéssim, professionals consultors. I em vull detenir un momentet en aquí. El document de voluntats anticipades té un recorregut ja llarg en quant a anys de funcionament. L'eutanàsia en porta 4 d'anys de funcionament. Aleshores, en aquest sentit, i per ajudar el sistema sanitari i els seus professionals, en cadascuna de les zones sanitàries, hi han professionals, metges, metgesses, infermers, infermeres, que s'anomenen consultors. Per què? Perquè qualsevol professional a qui li arriba una petició d'un pacient o d'una pacient de dir jo estic en aquest, em sembla que estic en aquest context i demano aquesta prestació, aquell professional pugui dirigir-se per demanar consell de procedimental, si no s'hi ha trobat mai, què mm-hmm. fer, què he de fer, com he de gestionar tot. I com he de gestionar-ho no només d'acord al dret, que aquest és un, ni al procediment administratiu, sinó com acompanyar aquella persona en aquest procés. Mm-hmm. Quan una persona arriba al seu metge i diu mira, jo vull aquesta prestació, vol dir que ja porta un cert recorregut. Doncs aquests professionals, consultors, són de referència en aquesta zona sanitària i és un avantatge molt important quan el sistema per ajudar a tots els professionals quan els diu una petició com mm-hmm. aquesta.
Quina informació ens proporciona l'experiència acumulada durant els 4 primers anys de vigència de la llei reguladora de l'eutanàsia?
Doncs aquests 4 anys, a partir de l'aprovació, el que ara ja sabem és què funciona i què no funciona. I ho sabem nosaltres i ho sap el departament, i ho saben els professionals. Val? O sigui que ara ja estem en el moment d'arremangar-nos i anar solucionant qüestions que durant aquests 4 anys han anat sorgint i hi ha qüestions que funcionen molt bé. Per exemple, el Josep Lluís ara acaba d'explicar el que són els referents d'eutanàsia o referents PRAM del procés d'ajuda a morir. És una de les coses que funcionen més bé, fins i tot és una de les coses que s'han incorporat en moltes altres comunitats autònomes de l'Estat, perquè no hi era aquest referent. I a Catalunya sí que hi era. Per tant, doncs, són coses que han ajudat. També sabem les que no funcionen. Val? I per tant, doncs, ja sabem per on ens hem d'arremangar per anar solucionant tots aquests problemes. Amb l'informe de seguiment que fa el departament cada any, ja es veu que s'han sol·licitat. Mira, com a exemple, jo crec que això és important. S'han sol·licitat a nivell d'Estat unes 3.000 ajudes per morir. Vale? 3.000 sol·licituds per eutanàsia, de les quals se n'han realitzat 1.300. Això vol dir que de les sol·licituds a les prestacions que es fan hi ha un decalatge important. Per què? Doncs perquè hi ha, primer, denegacions. Després, gent que es mor abans d'acabar el procés. Per tant, hi ha coses que haurem d'anar revisant, per dir-ho així. Tal com deia el Josep Lluís, és un procés molt garantista. Evidentment, hi ha casos que es deneguen, val? Es considera que no són dins d'aquests contextos eutanàsics. Per tant, doncs, què podem dir de la llei? Doncs que és una llei garantista, que la llei està bé i que hem d'anar vigilant quin és el seu desplegament.
S'ha sentit a parlar d'alguns problemes en el desplegament de la llei. Ens en podeu parlar?
Sí, ara és el que dèiem, no? El desplegament de la llei, doncs, et fa veure quines són les coses que funcionen i les que no. Una seria, els professionals tenen dret a l'objecció de consciència, però a vegades aquesta objecció de consciència no es fa tal com s'hauria de fer. Un professional de la salut que no vulgui fer la prestació per qüestions de qüestions pròpies de religió, d'ideologia, pot renunciar al fet. Però quan renuncia al fet, el que ha de fer és immediatament avisar en el director del CAP o de l'hospital i dir: jo sóc objector, per tant, jo puc acompanyar el meu pacient, si és el meu pacient de tota la vida, però no podré arribar a fer la prestació, per tant, potser pot haver-hi un altre metge que faci de metge responsable en aquest procés. És una possibilitat. Es pot fer bé, val? I la cosa és que, en general, en el nostre país es fa bastant bé. Quan algun professional es troba amb aquesta conjuntura, el que ha de fer és això que diem, parlar amb el director o parlar amb el referent. I quan una persona que fa una sol·licitud per l'eutanàsia i no és atesa pel que sigui, el que ha de fer ràpidament és fer aquest contacte, ja sigui amb direcció de centre o amb atenció al pacient. A vegades també es diu atenció a l'usuari. Val? Aquestes són les persones, ja sigui el referent PRAM o atenció a l'usuari, que són els que poden reconduir el procés perquè sigui un procés el més agradable possible, perquè estem parlant de mort, però estem parlant de mort agradable, digna, acceptada i amb la família al costat.
Agraïm sincerament la vostra participació i tota la informació compartida. Per aquells interessats, us facilitem de nou les dades de contacte de l'Associació pel Dret a Morir Dignament, DMD, de Figueres, on podeu trobar-los el primer dilluns de cada mes de 6 a 8 de la tarda a l'adreça carrer Joan Subia sense número, telèfon 654-06-07-60, repeteixo, 654-06-07-60, o per correu electrònic girona@dmd.cat. I per descomptat, moltes gràcies també a tots vosaltres, oients, per acompanyar-nos un cop més. Ens retrobem al proper programa del mes de novembre. People couldn't believe what I've become.